no faré declaracions.
L'espai setmanal en què Coach Macià compareix per valorar la situació del bàsquet català, europeu i mundial.
10 minuts i les 10 de la nit, a aquesta hora pendents de la compareixença del coach Macià, aquest cap de setmana. Estem parlant del cap de setmana del clàssic Penya-Barça, del cap de setmana als 50 anys de la primera Lliga de la Penya. Segur que coach Macià hi farà referència. Un coach Macià que, mira, ara mateix està entrant a la sala amb màniga de camisa. Es nota que ha arribat al bon temps. És un home calorós, Ernest Macià. Saluda un dels VIPs que hi ha a la sala. De seguida descobrireu qui és, eh? I el seu cap de premsa, que es disposa a obrir la conferència de premsa.
Comencem la compareixença de l'Ernest Macià. Com sempre, primer ell farà una valoració i després podeu fer-li les preguntes que cregueu oportunes.
Bé, bona nit a tothom. Abans que res, he de començar fent aquesta valoració del primer partit que s'ha jugat la jornada i ha estat la derrota del Madrid contra Obradoiro, que és una derrota que a mi em sembla notable perquè el Madrid mai de la vida, per pressupost, prestigi, tradició, etc., ha de jugar el partit que ha jugat avui. Ha perdut 90-83. Obradoiro ha estat superior, sobretot al tram final de partit, i per tant em sembla una sorpresa majúscula. És un mal resultat per la penya i el Manresa, perquè Obradoiro empata amb la penya 7 victòries i la penya torna a estar empatat en un dels llocs que baixen i el Manresa se li allunya un rival directe, però em sembla notable que el Madrid perdi i això li dona una opció al Barça en cas que demà aconsegueixi guanyar Badalona per tornar a empatar amb el Madrid. Però d'aquest penya Barça vull parlar perquè crec que la penya té una ocasió històrica per guanyar el Barça i crec que demà conflueixen molts camins. Demà conflueix la celebració dels 50 anys de la primera lliga que va guanyar la penya. Coincideix també que a la llotja hi haurà moltes personalitats, el pavelló estarà ple, farà un gran dia, farà bon temps i poca cosa més a dir, al marge que evidentment el Manresa juga el seu partit a la pista del Gran Canària, un partit realment molt difícil, fregant a l'utopia.
Obrim torn de preguntes. Us demanaríem que diguéssiu el nom del mitjà pel que treballeu. Gràcies.
Sí, Ernest, aquí, David Clopés del Tot Gira.
Sí.
Més enrere.
Ah, ja et veig.
No, és que aquest era el Cesc Bertran. Escolta'm, volia preguntar-te bàsicament pel mal partit d'ahir del Barça a l'Eurolliga davant el d'Arosafaka. Fa la sensació que la connexió entre els jugadors i Barjokas cada cop és més dèbil, no?
A mi també m'ho sembla. Ahir al descans hi va haver una bronca entre els jugadors i l'entrenador i van haver paraules dures, ho va reconèixer el propi Barjokas, i em fa l'efecte que part d'aquesta desconnexió, que sempre he dit doncs, que ve de dalt, que no és culpa només de Barjokas, doncs ara mateix s'ha traduït a la plantilla i em fa l'efecte que alguns jugadors ja no confien en el seu tècnic, i la veritat és que el segon quart d'ahir és dantesc. És un 32-9, és equiparable a aquell partit contra el CSKA en què el Barça va fer 4 punts en un quart.
Següent pregunta, allà al fons.
Ernest, a la teva dreta, Albert Miralles.
Hola, Albert.
De Divina Seguro Joventut. Et volia preguntar sí. Si aquest cap de setmana és un dels millors de la història de la penya amb molt de temps. Gràcies.
Doncs sí, crec que és la llum al final del túnel, és el punt d'inflexió que estàveu buscant. Semblava que la penya podia desaparèixer del bàsquet d'elit. He sentit abans a una ràdio, crec que era Catalunya Ràdio, no? El president Villacampa, que deia que per uns moments després del concurs de creditors va patir, però ja està, ja ha passat, i demà a Badalona doncs, hi tindrem una llotja amb el vicepresident Junqueras, els diputats Pablo Iglesias, Xavier Domènech, el senador García Albiol, hi haurà també l'expresident Artur Mas, hi haurà l'exvicepresidenta Joana Ortega, és a dir, que és un gran moment demà per fer... taula rasa i començar de zero, i qui sap si demà, a més, ens emportem doncs, aquesta sorpresa, que tot i que per pressupost no tocaria, la penya pugui guanyar el partit contra el Barça.
Aquí a la dreta, més preguntes.
Ernest, hola, bueno, sóc en Xavi Rey del Bàsquet Manresa,
sí,
i et volia preguntar doncs, que ens fessis una petita prèvia del partit contra el Gran Canària.
Doncs mira, hi heu guanyat 4 dels últims 5 anys a Gran Canària, encara que sembli increïble, però ho veig complicat perquè és un equip que aquest any encara ha millorat més respecte a temporades anteriors. A camp obert és molt ràpid, té bon tir exterior, i crec que si voleu aspirar a guanyar allà heu de controlar bé el rebot, una cosa que costarà perquè ells també tenen jugadors alts a dintre, i defensar bé. I ha ajudat que no tingueu cap lesionat, vull dir, almenys he pogut treballar tota la setmana, per tant, a veure si demà podeu fer un partit competitiu.
Teniu més preguntes?
Hola, Ernest, sóc l'Ander Mirambell.
Hola, Ander.
No, fantàstic, no. Vinc de Seul, de Pyeongchang, i el Xavi Rey m'ha pres la pregunta que anava a fer, però en tinc una altra. Una altra potser més complicada, a veure si me la sap respondre. Digue'm per què la València va jugar ahir un partit a la 1 del migdia a Israel. perquè no és molt normal, no? Vinga, abraçada, coach, gràcies.
Vale, Ander, felicitats perquè has acabat la temporada bé, 14, crec que has acabat, no? Per què ahir es va jugar a la una del migdia un partit? Doncs bé, perquè els divendres a la tarda vespre comença el sàbat, que va des de la tarda vespre fins que surten els primers estels de dissabte, és el dia festiu dels jueus, i per això els equips de bàsquet no juguen en hores, diguem-ne, que aquí serien normals, és a dir, a la que es fa fosc, aquí es juga bàsquet, allà no, al Maccabi per això mai juguen divendres, i almenys a casa, i per això doncs ahir el Hapoel va obligar el València a jugar a la una, un horari que tampoc és massa normal, però bueno, és el que hi ha.
Veig que ara Res Macià li diu alguna cosa al cap de premsa perquè aquest micròfon se m'agafa allà una miqueta. A veure si ara m'està...
Intenteu que siguin preguntes clares, sisplau.
Més preguntes...
Ernest, my man, this is Audie Norris.
Hi, Audie.
Tell me, what's your opinion of the rebounding capability of Felipe Reyes?
Diu el coach Macià, diu
well,
que Felipe Reyes
és... I think he's top of the hill. He overcame Granger Hall as a top rebounder, and I wish I could have someone like him in my team.
Someone like you. New York, de Frank Sinatra.
Someone with a true personality, which is what Barça lacks at this moment.
Cosa que el Barça actual falta ara mateix. Audie Norris, amb moltes fotografies ara mateix amb aquest crack a la sala de premsa.
¿Tenéis más preguntas?
Hola, Ernest. Soy Sergio González, el jugador y exentrenador del Español. Quería preguntarte por el Español, pero de baloncesto. Si no me equivoco, hoy hace 33 años que el Español subió a primera. ¿Nos puedes hablar de ello?
Doncs sí, Sergio. La secció de l'Espanyol va existir fins a finals dels 80. Era aquell mític grup OIFA espanyol. I és veritat, el dia com avui del 84, l'Espanyol va recuperar, va tornar a pujar a la màxima categoria, feia 14 anys que no hi era, ho va aconseguir faltant 4 jornades per acabar la Lliga a Gijón. La gent ha de saber que aquesta secció es va crear l'any 1923, que l'Espanyol va ser un dels primers clubs a Catalunya que van existir i que va estar 6 temporades a l'ACB, 5 a la primera divisió, que és l'equivalent a l'ACB, i que hi van jugar doncs, jugadors de la talla de Mike Phillips, Ferran Martínez, Albert Illa, Manel Bosch, etc., Pepe Collins, Santi Abad, per tant, és un club, o era un club, que tenia llegenda. Després es va fusionar amb Granollers i tant els uns com els altres van acabar desapareixent.
Següent pregunta, allà al fons.
Míster, senyor Macià, aquí. Sí, no sé si em veu, una mica més enrere. Sí, sí, encara una mica més enrere, no, gairebé a la redacció.
Ja et veig.
Kilian Sabrià, del Catalunya Vespre, de Catalunya Ràdio. Permeti'm, li volia preguntar una cosa.
Digue'm.
Jo, si no és en patins i això, no hi entenc massa, però fins i tot a mi m'ha cridat l'atenció una mica aquesta millora del rendiment de Ricky Rubio després de l'All-Stars. L'està sorprenent a vostè? Ja li dic que a mi m'ha sorprès una mica i tot.
Home, el que
gràcies, míster.
Gràcies a tu, Kilian. El que està fent és inèdit, perquè ha enllaçat 4 partits seguits per sobre de 20 punts, cosa que no havia fet mai en la seva carrera, i a més és el 5è màxim assistent. Això significa que des de gener no hi ha partit que almenys no faci 5-6 assistències, la qual cosa està molt bé. Han perdut en Portland, jo crec que anar a play-off serà molt difícil, perquè era un rival directe i estan a 5 victòries, però aquest any hi estaran a prop, i crec que l'any que ve, sempre ho diem, però crec que l'any que ve tindran l'opció, perquè el talent haurà madurat i l'equip tindrà ja taules per aspirar a jugar a play-off.
Última pregunta.
Ernest, aquí, sóc el Julián Filippo del Mundo Deportivo. Et volia preguntar per una nova revista que ha sortit que es diu 131 i que treu com a tema de portada l'impacte que té el nou contracte de televisió de la NBA en el bàsquet mundial, com això pot provocar que molts jugadors d'Europa i de la resta del món se'n vagin cap allà. Com ho veus això i com veus també la nova revista?
Bé, felicitats per la nova revista que heu fet als companys del Mundo Deportivo, el Xus Pérez i tu, Julián. El nou contracte televisiu dels Estats Units és una bomba que ho ha detonat tot i espera't, perquè la cosa seguirà, i fins i tot a la Lliga de Desenvolupament començaran a pagar-se sous propers als $150,000, que això vol dir que jugadors doncs, que aquí són classe mitja o mitja baixa fins i tot puguin tenir cabuda a la segona Lliga Americana. Per tant, jo crec que això farà molt mal. Algunes estrelles encara han de marxar, Teodosic, per exemple. Vull veure si Sergio Llull aguanta gaire més temps quan vindrà Houston Rockets i t'oferirà 3 o 4 vegades més. Em diuen que Llull té una mica de problemes al genoll, té 28 anys, que potser ja li ha passat l'arròs, però jo encara crec que ho hem de veure tot.